en relació amb estafes en compravendes de diversos objectes, des de telèfons fins a una excavadora en què els diners de les víctimes havien estat transferits a una empresa suposadament amb seu a Mallorca i dedicada al lloguer de vaixells.
I davant aquesta informació arribem a les 12:04, actualitzem i tornem amb més notícies a partir de la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts a les 12:05. Avui, com cada darrer dijous de mes, tenim tertúlia amb els diferents representants dels partits polítics que conformen el Consell de Mallorca. Avui parlarem de regular l'afluència de vehicles a la nostra illa, dels ajuts en els ajuntaments, com el Pla d'Obres i Serveis, els plans d'acció per l'energia sostenible, el clima i el cicle de l'aigua, i també dels 15 anys de la declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Sembla mentida com passa el temps, ja fa 15 anys. No perdem més temps. Yolanda Ruiz a la producció i Joan Jiménez en el control tècnic. Començam la nostra tertúlia del Consell a El Dia Mallorca. Jo ho faig, com sempre, saludant els nostres convidats, els nostres contertulis d'avui, que són don Bernat Ballori, portaveu adjunt del grup popular del Consell, bon dia.
Bon dia.
Doña Catalina Cladera, portaveu del grup socialista en el Consell de Mallorca, bon dia.
Hola, bon dia.
Don Toni Gili, consell portaveu de vots en el Consell de Mallorca, benvingut.
Molt bon dia.
Doña Catalina Inés Perelló, consellera de Més per Mallorca en el Consell, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
I don Toni Sales, portaveu del PI en el Consell, benvingut, bon dia, don Toni.
Bon dia, moltes
gràcies. Bueno, el primer tema que tenim sorda del dia, si me deixen dir-ho així, com ho diuen vostès, és la llei de regulació d'afluència de vehicles a Mallorca, una qüestió que a tots els mallorquins mos interessa per motius obvis. Començant, com sempre, en torns de 2 minuts i per ordre de representació en el Consell. Per tant, senyor Ballori, mola.
Sí, efectivament, dins la tasca de mobilitat i dins la tasca per reduir la saturació de les carreteres que està duent a terme el Consell de Mallorca des del primer dia que vàrem entrar a governar aquesta legislatura, s'ha aprovat la llei de regulació d'entrada de vehicles en el Consell de Mallorca. Una llei que se va trobar, se va haver de començar des de zero perquè no hi havia res fet. Per tant, des del primer dia que nosaltres vàrem arribar, vàrem començar a elaborar aquesta llei i ha duit tot aquest procés de tasca intensa per fer una llei sòlida, estable i jurídicament bona. És una norma que ha duit, que ve fruit d'un ampli acord. Recordem que hi ha hagut reunions del Departament de Mobilitat a nivell polític, a nivell institucional, en la Direcció General de Trànsit, en l'autoritat portuària, en les patronals, en les associacions, etc etc etc. Per tant, és una llei consensuada, és una llei ferma i és una llei jurídicament bona. Quin és el tràmit que ara segueix aquesta llei? Pues ara està en el Parlament, hi ha compromís dels parlamentaris de que s'aprovi antes d'acabar l'any. Això no vol dir que el Consell de Mallorca estigui aturat. De fet, en paral·lel ja s'està fent feina per un nou estudi de càrrega. Recorden que el primer estudi de càrrega, el primer en la història del Consell de Mallorca, ja el vàrem fer nosaltres, el qual ens va permetre tenir una fotografia real de l'estat i de la situació de les carreteres i la mobilitat de Mallorca. Ara se fa ja un segon estudi de càrrega perquè la llei no posa un límit de cotxes, sinó que posa que aquest límit de cotxes se farà de manera anual a través d'estudis de càrrega que diran quina és la fotografia i quina és la limitació. Per tant, el Consell de Mallorca ja s'està fent feina amb aquest estudi de càrrega, ja s'està fent feina per la creació de l'estructura administrativa per aplicar la llei i ja s'estan fent feina per elaborar l'ordenança fiscal perquè tot d'una que el Parlament doni llum verda, la llei se posi en marxa i la temporada turística de l'any que ve ja estigui en ple funcionament.
Torn per la senyora Cladera, per part del grup socialista. 2 minuts, també.
Bueno, jo vull dir una cosa abans d'entrar en aquest tema. També m'agradaria que aquest tema de la mobilitat i els embossos és un tema tremendament actual i en podem parlar les vegades que voleu, però també m'agradaria que en aquesta tertúlia poguéssim parlar dels casos també que han es consell que preocupen a tothom, com és el cas Bestart i el seu mal ús de vehicles oficials, o la importació de fens que se fa d'Eivissa de forma, en molt de dubtes, mediambientals. M'agradaria, bueno, faig una proposta a la redacció, a l'equip que dirigeix la ràdio, per si també podem properament ficar temes que també són d'interès per tothom i no només els que vol vendre l'equip de govern, com hem vist ara el senyor Ballori, no? Fent una defensa d'una llei que ha aprovat recentment el Consell de Mallorca, on són nostres vots, vull dir-ho, perquè després diran que si estàvem en compte, que si no sé què, nosaltres de fet ja l'havíem presentada, la van registrar abans, perquè precisament l'equip de govern ha tingut aquesta llei aturada un any, l'havíem pogut aprovar molt més prest a fi de que fos aplicable ja aquesta temporada. I això de que, bueno, ara pareix que sí que feim, però realment no feim, perquè el que jugam és en tacticisme. La prova del Consell de Mallorca, que ja l'ha d'aprovar, és el Parlament. El Parlament ara està de vacances, no s'ha volgut obrir un període extraordinari de sessió per treballar aquesta llei, i fins al setembre no començarem a fer la presa en consideració, a presentar esmenes, a tramitar-la, la qual vol dir que anem a final de legislatura, que aquesta és més curta, aquest període, els dos períodes de sessió que queden, perquè ja entrem en convocatòria d'eleccions, a fi de que realment només la deixarem aprovada anant bé. I jo dut de que l'apliquem la legislatura, aquesta, dins d'aquesta legislatura. M'agradaria que el senyor Ballori posat setmanes foc, i això quedàs gravat en acta a IB3 Ràdio, perquè jo dut, perquè jo crec que han fet un càlcul electoral per no aplicar-la, si no ja l'hauríem aprovada fa molt de mesos. I la promesa electoral del senyor Galmés de desembossar Mallorca no se complirà. No és que aquesta llei ho arreglés tot, però era important, sobretot perquè la va anunciar ell, l'estava feta fa un any i podrien ja tenir-la avui, no? I el que sí estem visquent és un embòs constant tot el dia, tot arreu, a Mallorca. Per tant, evidentment, la política de mobilitat del senyor Galmés ha fracassat.
Moment pel senyor Gili, 2 minuts també.
Lo que sí que fracasó, señora Cladera, básicamente es que usted renunció a los 230 millones de euros del convenio de carreteras que tenía este Consell de Mallorca y que usted volatilizó y dejó perder por ponerse a los pies y postrarse ante Pedro Sánchez. Ese es el problema, porque 230 millones de euros es lo que hubiésemos conseguido para que en Mallorca se hubiesen ejecutado nuevas infraestructuras y para que hubiese más seguridad y mejor movilidad dentro de toda la isla. Con respecto a la ley, el problema de esta ley es que es una ley vendehumo. Habla en politiqués, sí, eso que nos están escuchando ahora mismo todos los las personas que están escuchando la radio, que a lo mejor están en un atasco o están desplazándose de un municipio a otro. Con esta ley en vigor no se van a parar los atascos. Con esta ley en vigor no se va a mejorar la fluidez del tráfico rodado dentro de la isla, porque lo único que hace es poner una limitación, una restricción a un 20% que calculan según unos estudios que son de coches que vienen de fuera. El 80% de los movimientos se siguen haciendo con los vehículos privados dentro de la isla, porque durante años el Partido Popular y el Partido Socialista no ha querido acometer las reformas necesarias que se necesitan en la isla, que son dotar de mejor carreteras a nuestra isla y también de hacer una alternativa de transporte público. Aquí mucho se habla de transporte ferroviario, de que tenemos que ampliar las líneas, pero la realidad es una, no hay una alternativa real para poderse mover dentro de la isla, a no ser que sea con nuestros vehículos privados. Y sí, y ahora vienen a inventar la pólvora el Partido Popular y el Partido Socialista, junto con el resto de formaciones políticas, diciendo que vamos a limitar los coches, que es lo más sencillo, con lo único que van a conseguir es recaudar más dinero para gastarlo en un gasto político superfluo. Lo que hay que hacer es un plan ambicioso de movilidad para que pueda ser una alternativa al coche una realidad.
Tens per més per Mallorca, senyora Perelló, en boda.
Sí, nosaltres des de més, evidentment, si vàrem donar suport en aquesta aprovació d'aquesta llei, però sí que ja a dia d'avui, així ho han manifestat ja en diverses ocasions, i vull tornar a dir alt i clar, que és com un postureig, una foto i no una solució. Per què? Perquè el Partit Popular el que no ha fet en el Parlament és la tramitació urgent. Per què no ha allargat el període, molts demanant des de Més per Mallorca, per què ha votat en contra d'allargar el període de sessió parlamentària el mes de juliol perquè la llei estigui en vigor quan tantes, a més que millor, aplicada quan tantes abans. Senyor Bellori, vostè mor de que van arribar i que vostès ho han fet tot, que no hi havia res fet, que no. Jo li diré, miren, el 2024 el seu partit va votar en contra de poder tramitar l'any 2024. Fa més d'un any, vostès saben, hi havia un consens polític, no per unanimitat dels partits en el Consell de Mallorca, perquè, com tots sabem, els seus socis de govern vots, en un primer moment en contra, en el plenari se va estendre. No sabem si és qualque preu, també per aquí enmig se va el senyor Bestart, residus com de la senyora Cladera van d'importació d'Eivissa, no sabem que hi ha quin preu hi ha. Però bé, vostès se negaren l'any 2024. Avui teníem, a dia d'avui, quina és la realitat? Mallorca està col·lapsada, és cert que tenim una llei amb un consens, no per unanimitat, on repetir, en el Consell, que no se tramitarà, que no entrarà aquesta temporada i tenim els nostres dubtes si la temporada que ve estarà en vigor, perquè els tràmits parlamentaris són llargs, en el setembre s'obrirà el període de sessions, però tots sabem que l'any 2027 hi ha eleccions i en el març ja no se tramitarà. Vostès mos parlen que estan fent un estudi de càrregues, perquè no fan l'estudi de càrregues mentre se negociava la llei, perquè tenien la llei en so consent, perquè vostès saben que des de per Mallorca des del novembre tenien el nostre consent per tirar-lo endavant i no va sortir. No saben si es torna a repetir, si era per pressió del partit seu que governen en el Consell que es vots o per altres qüestions que se mos escapen. Però a dia d'avui la llei podria estar en vigor i aplicable a l'illa de Mallorca com a altres illes
Senyor Sales, on voleu?
Moltes gràcies. Nosaltres, Coalició per Mallorca, estem a favor d'aquesta limitació de vehicles. Ara bé, considerant que fem tard. Considerant que fem tard, perquè, de fet, l'any 2022 ja va haver una proposta en el Parlament on se demanava, entre altres mesures, per intentar afrontar aquest problema de sobrepoblació que tenim. Se demanava ja l'any 2022 la limitació d'entrada de vehicles de lloguer indiscriminada per part d'aquestes grans empreses que, a més a més, són de fora, i se va rebutjar. També considerem que aquestes polítiques de tenir de creixement que han tingut els darrers 20 anys, és a dir, estan creixent 20.000 nous habitants cada any, més els seus vehicles. Això és insostenible. Això és que... Però ja no només ho diu Coalició per Mallorca, és que ara ja ho diu tothom. Això és insostenible, i aquesta illa, si continuem amb aquest model de creixement, arribarà a petar, perquè està basat en un model d'importar molta mà d'obra barata i poc qualificada, i se basa en la quantitat i no en la qualitat. El problema és que jo era nin, i ja sentia dir que havien de canviar el model cap a la qualitat i no cap a la quantitat, i duim 40 anys, crec que, fent tot el contrari del que s'ha anat dient. Però, bueno, tornant a la limitació de vehicles, nosaltres trobem que aquí hi ha molta branca per tear i per xerrar, també. És a dir, som l'únic consell de les Illes Balears que no té les competències en transports i mobilitat. L'únic consell insular. Per què? S'haguessin pogut fer més polítiques de mobilitat. No basta fer aquesta limitació sense un gran pla de xoc a favor del transport públic, perquè tampoc se fa. I també xerrant d'infraestructures, tenim un conveni de carreteres que l'hem anat a reclamar a Madrid, vaig tenir sonó d'anar també al Senat, una comissió mixta entre el Congrés i el Senat, més persones del Consell de Mallorca que varen poder anar allà a demanar, a reclamar aquests 350 milions d'euros ja que se mos deu. Per tant, nosaltres pensem que aquest problema en els cotxes és un símptoma, no és una malaltia en si, és un símptoma de la malaltia major, del problema major, que és la sobrepoblació. A Mallorca no hi cap més gent, i si no fem polítiques demogràfiques, m'on anirem en orris.
Un altre torn en aquesta ocasió d'un minut i mig, per agilitzar les intervencions. Senyor Bellori.
Sí, a veure, jo que els integrants de l'anterior govern d'Esquerra, que són els precursors de la massificació, diguin que això ja hauria d'estar fet i que fa estona que s'hauria d'haver fet, me pareix una grolleria. Sobretot perquè si ells haguessin actuat i haguessin fet polítiques en aquest sentit i haguessin aprovat una llei, això ja estaria fet. I no estarien xerrant. Per tant, no arriba dos anys tard, arriba els 8 anys tard que vostès varen estar governant
no varen fer res.
Vostè va dir que varen registrar abans, fa un parell de mesos, la llei. I el que varen registrar vostès va ser un borrador de la llei que nosaltres estàvem negociant amb vostès, no, mal garbat, no on els articles ni se venien. Per tant, això també m'apareix una grolleria. I s'ha xerrat de l'estudi de càrrega. L'estudi de càrrega se va fer, el varen fer nosaltres. Vostès, en reclamació del Partit Popular que estava a l'oposició en l'anterior legislatura, varen dir que no i no el varen voler fer. Ara s'està fet l'estudi de càrrega. I la llei, així com funciona la llei, diu que s'han d'anar fent estudis de càrrega que han de marcar quin és el límit de cotxes que han d'entrar. Per tant, s'ha de fer un estudi de càrrega perquè la llei estigui en marxa, en funcionament, el proper estiu, i aquest estudi de càrrega ja no esperam a que s'aprovi la llei, sinó que ja s'està fent, i en el moment en què el Parlament doni el sus, aquesta llei se podrà aplicar i s'aplicarà a la temporada que ve. Vostès deien que no se tramitaria aquesta llei i s'ha tramitat, ara diuen que no s'aplicarà, i llavors dic que sí que s'aplicarà, perquè, a més, aquest és el compromís, i estem fent feina amb l'ordenança, amb l'estudi de càrrega, i amb posar tots els recursos administratius perquè això, en el moment en què el Parlament digui sus, s'apliqui.
Senyora Cladera, un minut.
No, a veure, jo vull aclarir a la ciutadania perquè el Partit Popular viu de generar confusió, de fer anuncis i no fets. La llei l'ha aprovada el Consell perquè, evidentment, té competència i l'ha iniciada, cosa que sempre he dit que s'hagués pogut haver aprovat fa un any, com ja han anat dient, perquè qui la va anunciar va ser el senyor Galmés, per tant, és ell que no ha incomplit el seu anunci. Però qui l'ha d'aprovar realment ara és el Parlament. Si el Parlament no l'aprova, no hi haurà llei. I el Parlament ara està de vacances. El Partit Popular no ha volgut ampliar el període de sessions, se n'han volgut anar de vacances, quan el mes de juliol la podíem haver tramitada per un període d'urgència, lectura única, si no hagués també s'havies a posar vots. Bon, anem a setembre. A setembre començarem en període de delegacions, d'esmenes, estudiar, no sé què. L'aprovarem en el mes de febrer o març, quan acabi la legislatura. Després, jo sé el que dirà el senyor Galmés. No, ara venen eleccions, ara no és el moment, ara no tenim l'estudi de càrrega, ara no sé què, ara no vull plenar això. Si se veu venir, si ha estat un càlcul tàctic per dir que faim sense fer. Està claríssim, ho fan tot, ho ha fet en les places que havia disminuït de contenció turística, ho fa amb el tema dels embossos, que ja no sap quan ha de sortir, perquè, clar, els embossos no és que s'hagin disminuït, és que han crescut. És una vergonya el que ha fet el senyor Galmés en tanta política de reduir els embossos que no n'ha fet, no ho ha reduït. És més, els ha augmentat, s'han augmentat, perquè què ha fet? Més política d'asfalt. I com més asfalt i més carrils crees, més cotxos. Per això nosaltres, el desconveni de carreteres, senyor, vull acabar amb aquest tema, amb el senyor de vots, l'únic que ho fes amb aquest conveni és una excusa, i vosaltres hi participau, que li donaven al senyor Galmés per no fer res. Perquè l'únic que li interessa és anar pegant en Sánchez, perquè tot és culpa d'en Sánchez, tot és ser incompetència és culpa d'en Sánchez. No ha fet cap reunió vertadera de gestionar, de negociar aquest conveni. A més, ha fet paripés i fotos com el que fa el senyor Galmés, i d'això viu.
Senyor Gili.
Es que en gran parte todo es culpa del señor Sánchez, de su líder supremo, del capo de la mafia que usted es forma parte, que es el Partido Socialista Obrero Español. Ese es el problema, señora Cladera, que usted durante 8 años no hizo absolutamente nada. Puso, sí, una gran ocurrencia, el carril Busbao, que provocó que antes la cola llegaba al aeropuerto y cuando puso el Busbao, la cola llegaba a Santañí de coches. Ese es el problema. Que ustedes, lo único, todo lo que tocan, lo corrompen. Y al corromperlo, hacen que los ciudadanos paguen los platos rotos de sus políticas, señora Cladera. Y claro que sí, que esta ley no va a servir absolutamente para nada. Y claro que sí, que la posición de Vox es muy sencilla. Esta ley no sirve absolutamente para nada, pero entendemos que hay un problema en nuestras infraestructuras viarias porque sigue habiendo colapsos. Y entendemos el hartazgo de los ciudadanos que están diciéndole alto y claro al Partido Socialista y al Partido Popular, eso que se llama el aglomerado, el PP-PSOE, que ya están bien de sus políticas que nos han llevado a este colapso. Mucho vender humo, mucho estar todo el día diciendo y proponiendo, pero después ejecutando lo justito, siempre con un cálculo electoral. Y mientras tanto, el que va escuchando la radio ahora mismo en su coche seguramente está colapsado en algún punto de nuestras infraestructuras, porque aquí le han vendido que se podrá mover con transporte público entre los pueblos, pero al final tiene que estar cogiendo su coche. Y ahora le están ustedes vendiendo humo, diciendo que reduciendo la entrada de los vehículos que vienen de la península, fluirá las infraestructuras viarias de la isla. Y es una gran mentira. Si no se acometen alternativas, infraestructuras que hagan eliminar o reducir la capacidad de carga dentro de las vías, no será viable.
Senyora Perelló, un minut i mig.
Sí, per continuar, en fi, no, votar en contra de qualsevol mecanisme que permeti avançar és votar en contra de la solució. Ho dic i ho explicaré ara clarament. Vull dir, tant PP s'ha votat en contra d'allargar el període de sessions en el Parlament, per tant, es vota en contra de que aquesta llei a dia d'avui pugui estar. Torno a patir i tornaré un poquet enrere. Abans de votar en contra de l'allargament del període de sessió per part del Partit Popular i Vots, també se va votar en contra, no se va deixar avançar, la mera del Parlament, perquè per lectura única, com se va proposar des del portaveu de Més per Mallorca. Evidentment, senyor Bellori, jo sí que li he de dir, i deixa que li digui, deixi'm fer ja que si 8 anys enrere, que si arribem 8 anys enrere, la llei de limitació de vehicles se va començar a iniciar, jo li he dit en el 2024, Més per Mallorca, li varen proposar en el Parlament una proposició de llei, varen votar en contra. És cert, vostès saben que tenien el nostre consens en el mes de novembre de l'any passat, estava la llei tancada, no mos havien tornat a reunir els seus socis de vots, que ja manifesten que estan totalment en contra, perquè no se va o abans a ple en del Consell, si estava consens polític per les forces representatives, torno a repetir, vots no hi ha estat, però en el Consell, a dia d'avui, en aquesta temporada, possiblement tinguéssim ja la llei vigent de la limitació d'entrada de vehicles a Silla de Mallorca. Per tant, nosaltres consideram que és una gran operació de propaganda que s'ha fet. I mos agradaria, i ho, molt, i ho he dit manifestar cada pic que hem parlat d'aquest tema, que la temporada que ve, i quan va millor, pugui estar vigor pues, bé de tots els mallorquins i mallorquines i els residents de Silla de Mallorca.
Senyor Sales.
Bueno, moltes gràcies. Jo t'ho feia incidència que si no se fan polítiques demogràfiques tot això no servirà per res. És a dir, si analitzeu bé les dades del primer estudi de càrrega, és que ja només els cotxes dels residents ja ocupen el gran marge de cotxes que serien recomanables per circular per les nostres carreteres. Per tant, els que arribarà, què diran? És que de fora no en pot venir cap perquè ja només des que som aquí en el ritme que anem creixent ja no hi cabrem o ja serà considerat el màxim d'aquest estudi de càrrega. Per tant, hi ha d'haver unes polítiques demogràfiques. I nosaltres què hem demanat? Nosaltres hem demanat que se faci també un estudi de càrrega poblacional. És a dir, hem de saber quantes persones poden viure a les Illes Balears tenint qualitat de vida. Perquè si mireu els rànquings de producte interior brut i de qualitat de vida a la Unió Europea els darrers 20 anys, nosaltres fa 20 anys estàvem en una situació privilegiada dins els 50 primers, i ara crec que estem en número 230 o una cosa d'aquestes. És a dir, i ho dic de memòria, però la qüestió que han retrocedit centenars de lloc en rànquing de benestar i en rànquing de producte interior brut de PIB per habitant. Per tant, hem de fer polítiques demogràfiques i vull recordar que hi ha un ministeri de repte demogràfic i ja ho vaig dir l'altre dia en el Consell. Menys si el repte demogràfic era que se posaven missions, que s'apostaven, a menys quanta gent eren capaços de ficar dins Silla de Mallorca, perquè és que és una llàstima que, així com se pensa, se fan plans per l'Espanya buida, que se n'han de fer, òbviament, però que no se pensin l'Espanya saturada. Per tant, aquesta és una passa endavant, és una bona passa endavant, fer la limitació de vehicles, però també hem de poder saber quin model poblacional volem, quin model econòmic volem, i començar a fer unes polítiques integrals tot junt, perquè, si no, només atacam un símptoma i no atacam la malaltia.
Si t'hi sembla, per cloure aquest tema, podríem fer un torn de 30 segons per hom, perquè ja donem 20 minuts amb aquest tema i així m'ho donarà temps per tot. Un titular de 30 segons per hom, anem a publicitat i continuem amb la tertúlia per cloure aquest tema. Senyor Bellori, 30 segons.
Sí, nosaltres, el Partit Popular, ha entrat en el govern i ha començat a liderar aquestes polítiques i ha començat a fer feina de manera transversal i amb múltiples fronts per fer feina a la massificació. I l'estudi de càrrega s'ha fet i la llei s'ha feta. I la llei se posarà en marxa la temporada que ve. No se pot posar en marxa ara, per molt que antes miraven una altra banda, ara volen agafar dreceres, si se posen en marxa ara seria caòtic perquè la temporada ha començat. Per tant, els mallorquins són gent de sentit comú, són gent de món, i saben perfectament qui va dur en polítiques que m'ho van dur a estar a la situació que estem i qui està fent polítiques per millorar la situació. I jo crec que això és una evidència, és evident, i tothom ho sap.
Senyor Clavera.
El senyor Villori acaba de dir per què s'ha duit a aprovar aquesta llei i no se va dur fa un any o fa mig any que hi havia consens o quan la varen registrar el mateix Partit Socialista o més quan la va registrar. Per què? Precisament perquè ara està en temporada turística, no la podem aplicar i anant guanyant temps i acabant la legislatura fent anuncis buits, com ha fet el Partit Popular en tot el tema de contenció, aquesta legislatura. Jo vull dir que aquesta llei és necessària, però no és única per combatre la saturació. També han de reduir cotxes, clarament, però també han de canviar el model de mobilitat sostenible i no només fer més asfalt i més carreteres, com demanen el model PP Vots, i invertir també més en transport públic. Per tant, demanant valentia, que no s'ha tingut. El que ha hagut són anuncis, però la valentia realment ha quedat darrere una pedra.
Senyor Gili, 30 segons.
Les polítiques de la vieja política del Partido Socialista són un parche en el neumático de estos vehículos, que lo único que hacen es aplicar no una solución, sino intentar escapar del problema. Si no se aplican unas políticas de inversión real sobre las infraestructuras que necesita Mallorca, seguiremos con los colapsos. ¿Con ley o con unas futuras leyes que ustedes pueden aprobar?
Señora Perelló, 30 segundos para clavar el tema.
Miren, votar en contra de qualsevol mecanisme que se hi pogués estar en vigent ja en aquest a dia d'avui, en aquesta temporada, es vota en contra de la solució. Per tant, torno a repetir, molta foto, molta propaganda i solució dins aquesta legislatura, per molt que m'ho diguin en la llei de vehicles, no la tenim. Perquè a dia d'avui la llei està en el Parlament aturada, perquè no han volgut ampliar el període de sessions. Per tant,
això. Senyor Sales, 30 segons i no
m'ho nosaltres trobem que hi ha hagut molta covardia per part dels partits d'àmbit estatal, és a dir, tant de Partit Popular com Partit Socialista, com Vot i tot. És a dir, durant dècades no han volgut fer res per limitar ni el creixement que ja sabia que teníem, ni el model xerec econòmic, que només volia importar mà d'obra barata i mà d'obra no qualificada. I això eren persones que venien aquí a viure i a fer feina amb les famílies i, mentrestant, anaven massificant silla. Això ja ha estat igual. I els ha faltat molta valentia. Nosaltres el que hem proposat sempre és fer aquestes polítiques demogràfiques i creiem que s'ha d'anar cap a aquesta via. I ara ells estan fent cosa perquè no els queda més remei, perquè fins ara han estat covards. El que passa és que ara la gent ho reclama i estan agafant el discurs que la gent està demanant, però no ho fan per voluntat pròpia, perquè si no a Madrid les renyen, o ho fan perquè no els queda més remei.
Canviem de tema després de publicitat. Recordeu que el Dia de Mallorca fem la nostra tertúlia mensual amb els membres del Consell de Mallorca. Un minut i mig i parlem d'ajuts en els ajuntaments, el Pla d'Obra i Serveis, els PAES, el Pla d'Acció per Energia Sostenible i Clima, i també de la Serra de Tramuntana. No ho amagueu. Un minut i mig.
El Dia de Mallorca. IB3 Ràdio és participació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Són les 12 i 33 minuts. Continuem amb la nostra tertúlia. Som membres del Consell de Mallorca. Hem parlat de mobilitat i ara volíem parlar dels ajuts en els ajuntaments. El clàssic pla d'obres i serveis, els plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima, conegut com a PAECS, també ajudes per cicle de l'aigua. Tornarem a començar en dos minuts per torn i així repartim el temps. Senyor Ballari.
Sí, bueno, la nostra aposta per municipalisme en aquesta legislatura és clara. Hem augmentat les ajudes econòmiques en els municipis, hem augmentat l'agilitat administrativa i hem reduït els tràmits, hem augmentat el suport jurídic i l'assessorament tècnic en els municipis. I ara, concretament, amb aquesta convocatòria, la convocatòria unificada de subvencions i inversions municipals, que engloba el clàssic POS, Pla d'Obres i Serveis, que ho està comentat, i el PAESC i el cicle de l'aigua, el que fa és permetre als ajuntaments una millor planificació de les actuacions en funció de les seves necessitats, recordant que, a més, és un pla bianual i, a més, se podran fer projectes més grans perquè s'unifiquen aquestes inversions. I, a més, se respon a una molt demandada per part dels ajuntaments simplificació a dins la tramitació interna dels propis consistoris. Recordem que la majoria de municipis o ajuntaments de Mallorca són ajuntaments petits, ajuntaments que tenen recursos limitats, i era importantíssim que poguessin fer front en aquests projectes i en aquestes inversions, i per això s'ha simplificat. En aquesta legislatura hem augmentat les subvencions i han creat noves ajudes, incrementant més d'un 100%, aproximadament un 140-150%, les ajudes que se concedeixen en els ajuntaments. Passam de 54 milions de l'anterior legislatura en els 126 milions actuals, és a dir, més de 75 milions que ara van directes en els municipis. I estem xerrant del Pla d'Obres i Serveis, estem xerrant del PAESC i del cicle de l'aigua, inversions importants, però també hi ha altres inversions, com l'augment del Pla de Prestacions Bàsiques, com es fer front a pràcticament en el 100% de les residències municipals, de titularitat municipals, inversions ara que s'estan duent a terme per escoletes infantils, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, l'aposta d'aquest Consell és clara cap als ajuntaments.
Senyora Cladera.
Gràcies. Bé, jo el primer que vull dir, i li vull dir al senyor Ballori i als senyors del Partit Popular, és que el primer que han de fer és explicar en els seus batles i en els seus municipis on governen que no tot val i que no s'ha de promoure la corrupció ni s'ha d'afavorir interessos de companys en detriment de la resta, tratar, bueno, fer prevaricació. I avui mos han despert en la notícia de que a Sóller es batla un regidor i dos exregidors estan investigats per un jutge per tres possibles cases de corrupció a nivell municipal. Això és el primer que hauria de fer el Partit Popular, perquè ja està bé que sempre que on estan governant veiem el mateix per tot. En quant al tema de que comentàvem aquí, de la inversió municipal, només faltaria que el senyor Galmés no multiplicàs la inversió en els municipis, quan el pressupost ha augmentat, s'ha multiplicat moltíssim, gràcies a un major finançament estatal, Pedro Sánchez, i autonòmic, que també se nutreix de finançament estatal, entre altra una part. Per tant, només faltaria que no ho fes, clar que sí. El que passa que el que no hauria de fer, percentatge vots, és baixar les inversions destinades a mitigar els efectes del canvi climàtic, que, evidentment, ho han fet per imperatiu de vots, i ho han amagat, i ho han dissimulat, que per això ara que tot està junt i és més àgil, no. El que ho fet és tapar el que són, bueno, el negacionisme del canvi climàtic de vots. Però per això també falta més inversió en tema d'instal·lacions esportives, els municipis estan escassos d'aquest tipus d'inversió, culturals, però també la social. I aquí m'ho vull tornar un segon. Resulta que ara l'escut racial que ha aprovat el Consell de Mallorca, on se demanen 5 anys de residència continuada en els beneficiaris per a imposició de vots en la seva prioritat racial, també ara la voleu imposar en els municipis. I ara voleu entregar aquests 9 milions que heu aprovat d'escut racial a que ho tramitin en municipis amb aquestes condicions. En sèrio que això és ajudar en els municipis? A fer-los més racistes? No ho volen els municipis, no volen aquesta imposició de vots. Precisament no governen amb vots la majoria de municipis. Per favor, també ho han de dir tot, eh? Ho han d'explicar tot i per això estem més de la posició.
Senyor Gili, dos minuts.
Me hace gracia que hoy la señora Cladera hable de corrupción cuando creo que un tribunal le ha condenado a 24 años de trena al que fue el número 2, el señor Ábalos, en su formación política.
Ya no estás
24 en años no, por trincar no, pasta, por llevarse a las amiguitas a determinados puestos. Sí, sí, a las amiguitas lo podemos decir. A las prostitutas que contrataba por la noche, que después albergaba en los ministerios. Esto es el Partido Socialista y viene aquí a dar lecciones de corrupción, por el amor de Dios, señora Cladera. Donde faltan, y después viene y nos dice que faltan inversiones. Pero si es que el Partido Socialista devolviese la pasta que ha trincado durante años en el caso de mascarillas, en el caso de prostitutas, en el caso de mordidas, pues aquí sobraría dinero y podríamos bajar el tramo impositivo a todos los ciudadanos para que hubiese las inversiones que se necesitan en todas las instituciones. Y claro que sí, ha tenido que llegar Vox para decir esto es un dislate. Es un dislate que haya tres convocatorias para todos los ayuntamientos y tengan que colapsar las administraciones porque tienen que presentar tres procedimientos administrativos para ayudas que son más o menos similares. Y en este sentido, la señora Mate, la que está al frente de este departamento, ha hecho una gran labor de simplificación administrativa. Mientras ustedes lo único que hacían era marear la perdiz, intentando que se perdiesen los fondos o intentando trincar la pasta como sus jefes, lo único que ha hecho la señora Mate es unificar con buen criterio todas estas líneas de ayudas y simplificar para que el dinero llegue a donde tiene que llegar, que es a los ciudadanos, y para que no se quede en ciénagas de corrupción que actualmente se llama Partido Socialista Obrero Español.
Señor Parello, 2 minutos.
Sí. Miren, aquesta recent convocatòria publicada fa almenys d'una setmana, no crec que encara sí, sí, s'amorraven com una convocatòria històrica.
Perquè xerraven d'esplada precisament.
Sí, sí, sí. No, no. Suposo que el senyor Illy, com que no governen en els ajuntaments de Mallorca, els temes del municipalisme li queda un poquet en fora. Té més interès per anar a travessar...
No, és que m'ha hecho gracia la senyora Cladera quan
però bé, que jo sí que vull xerrar del municipalisme perquè sí que... I de com aquesta convocatòria, que mos venen com històrica, però que darrere hi ha coses dites de més, el que primer que volen denunciar és sí, senyor Ballori, la davallada en una part de lo que és la transició ecològica. Vull dir, el senyor Gili ho ha dit perfectament, ha hagut d'arribar vots per davallar, ja m'ho vàrem debatre en els plenaris de pressupost, on se m'ho negava i se va acceptar. Vull dir, és molt clar, la davallada en 5 milions d'espais. Ja ha hagut de ser l'arribada, suposo que és el preu que paga el Partit Popular per poder governar i tenir aquesta estabilitat. Li importen poc si en aquests moments, i molt maquillen les xifres, sumant dues anualitats per construir per nosaltres aquest relat propagandístic. Evidentment, s'han juntat les dues convocatòries, les tres, sí, senyor Gili, és que vostè bé, però anem a veure. Fins dia 30 de juliol, els municipis tenen la possibilitat d'entregar, anem a veure menys l'agilització, com serà i quan de projectes se podran presentar. Però sí que jo vull dir una cosa clara, no tot és que s'hagi fet ni tot sigui per agilitzar ni perquè els municipis hi guanyen, perquè els municipis petits perden dobbers amb aquestes convocatòries.
No digui mentides. Exemple,
sí. Sí, mos ho contava l'altre dia i mos ho denunciava la bellesa d'un municipi.
Sí, nosaltres, de més, sí, suposo, no?
Sí, clar, pues sí, i perden, està escrit, sí, i l'agafam. Sí, sí. Nosaltres celebrant que s'hagi tret, vull dir, només faltaria, s'ha de treure i s'ha d'apostar per municipis. I, evidentment, s'han doblat ajudes. En pressupost, sí, perquè els pressupost han pujat, i que cada any pugen, i només faltaria. Ara, segons que on se posen els dobbers... Sí, no me mirin així.
No.
Però segons on se posen els dobbers, se demostren les polítiques cap a una banda o cap a una altra, perquè, torno a repetir, aquí hi ha hagut una davallada d'espais, clarament, amb import.
Senyor Sales.
Bueno, moltes gràcies. Jo, saben que, a més de la portaveu de Coalició per Mallorca en el Consell, també tenc quasi una vintena d'anys d'experiència a la vall d'un municipi. Per tant, jo vull ser un poc cavaller. Vull ser cavaller. El fet d'haver doblat els plàbres i serveis, incluint espais, jo, està molt bé. Les coses com són tot bé, i això és irrefutable. És a dir, ara bé. De quina manera se podria haver fet o de quina manera estaria millor? però també per la meva experiència. Jo li dic que el tema de l'agilització administrativa s'ha de veure. S'ha de veure perquè el fet de l'altre dia a l'Assemblea de Baldes s'havava de fer una part amb els tècnics, s'havava d'explicar com aniria el procés, i era complicat. I els tècnics estan un poc assustats qualcun, perquè diuen, bueno, això no és tan fàcil com ens ho volen pintar. A més, se perden, abans de tenir els 10 projectes d'inversió i 10 projectes de PAESC, que si el PAESC, perquè els que mos escolti o entengui, són projectes de sostenibilitat, de millora mediambiental, si puguin ser plaques solars, tancaments, etc. I doncs, ara ho han juntat tot, la inversió i la part de sostenibilitat, i només en pot fer 12, quan abans en podries fer 20. Per tant, perds 8 projectes. És a dir, tens el mateix tot bé, un poc en manco d'espais, però perds 8 projectes. I com vos dic, bastantes complicacions. Per la part de cooperació tècnica, també vull recordar que en el que ha estat l'estabilització, i això és culpa d'Europa, no és que sigui culpa del Consell, en el que la suposada estabilització de funcionaris ha estat un drama en moltes administracions públiques, especialment a les més grosses. Hi ha hagut gent que ha canviat de departaments, hi ha hagut gent que ha canviat de lloc. Clar, què ha passat? Que les cooperacions tècniques que fas Consell ara són limitadetes. Són limitadetes, és a dir, abans un temps en feien més perquè tenies una plantilla més estable, ara fa poc que s'està renovant, per ventura d'aquí uns anys podran fer aquestes cooperacions a nivell tècnic molt més bé, però ara per ara la cosa va encara un poc magre. És veritat que te donen dos bés i te diuen bé, doncs si no el pagueu amb el que te donem, te redactau els projectes amb això, però, com vos dic, jo ho hauria fet d'una altra manera, tot i que reconec que es doblar l'import està bé.
Perquè vols que doni gens per tot? Fem una darrera ronda per cloure aquest tema d'un minut per on, si poden sintetitzar. Senyor Ballori, un minut.
Sí, els municipis petits són els que més reben per la proporcionalitat inversa d'aquesta convocatòria. Com menys població, més reben. I el pressupost del Consell ha augmentat, sobretot gràcies a la llei de finançament dels Consells Solars, aprovada pel Partit Popular i en seu vot en contra del Partit Socialista. El que fa el Partit Socialista d'en Sánchez, i sí, té la culpa del que té la culpa, és no donar molts els consells conveni de carreteres, no donen mos el conveni ferroviari, etcètera, 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 etcètera. Vostès xerren de transició ecològica. Miren, almenys mínim el 15% del pressupost total ha de ser un compromís de sostenibilitat, i s'ha augmentat perquè ara contemplen altres actuacions innovadores com la implantació de zones d'ombra, d'arborat, horts urbans, etcètera, etcètera. Ja han xerrat aquí de les ajudes socials i tal, quan hem augmentat un 30% del pla de prestacions bàsiques en els ajuntaments i finançam el 100% de les residències de titularitat municipal i un milió d'euros de neteja de camins el doble de la quantia anterior i per seguir també d'estar animal el doble que la quantia anterior i 1,6 milions per cobrir les despeses. Per tant, diuen que el pressupost ha augmentat i el que diu és aquí on se destina. Pues sí, se destina en els ajuntaments perquè hi ha compromís en les administracions locals i en els ajuntaments de Mallorca.
Senyora Clavera, un minut.
Només faltaria que amb més pressupost, més remanents, més finançament, sigui per la llei que sigui, es Consell no destinat més recursos en els ajuntaments. Jo trobo a faltar recursos, més recursos en el que he dit abans, però també en temes de polítiques de LGTBI, no en donam, en els municipis, en polítiques d'igualtat, en polítiques de joventut, també s'ha de fer una mirada més transversal. Però, senyors de vot, senyor Gili, que ara me podrà contestar, vostès que venien a canviar el sistema, que m'explica del senyor Bestart, que s'ha aprofitat, i encara s'aprofita, perquè encara té 3 vehicles a la seva disposició públics, oficials, quan el departament manquen vehicles. O sigui, vaja exemple, vull dir, és que vostè d'exemple no pot practicar ni un. O el cas de la senyora Idoia Rivas, que se'n va anar despartit de la formació perquè la va definir com una estafa piramidal con estructura de secta. O sigui, que no parli del seu partit, que ha vingut a canviar el sistema, que l'únic que fa és impartir odi i odi a la nostra societat. I en el Partit Popular jo li demano una visió molt més transversal d'aquest tema. L'Assemblea de Baldes també va permetre que una batlessa fos racista i digués una altra batlessa que li arreglava una pastera de molt mal gust. I el president ni li va cridar l'atenció davant d'això. No li va saber dir res. Un mutisme còmplice davant d'aquest tema. Això també ets municipalista, senyor Ballori?
Senyor Gili, un minut.
La izquierda sigue anclada en el eslogan de que viene el lobo, que viene el lobo, es y aquí viene. Vox no va a conseguir. Ustedes no han parado nunca, ni pararon entrar en Madrid en años del siglo pasado. Y aquí en Mallorca esto es mucho más municipalista, mucho más municipalista que lo que eran ustedes. Porque lo hemos dicho, hemos doblado el dinero en vez de trincarlo como ustedes, para que vaya directamente a los ciudadanos, a los municipios más pequeños, como bien decía el señor Balloris, que es inversamente proporcional al número de ciudadanos que habitan. Y si no, dígaselo a nuestro homólogo, el señor también alcalde de Costich, que verá cómo aumentan esas dotaciones en su municipio, al ser un municipio relativamente pequeño dentro de la isla de Mallorca. Y esta es el Consejo de Mallorca, en el que pone al centro, las políticas de Vox ponen en el centro a los ciudadanos y no a los partidos políticos, para que los recursos públicos se destinen, como hacemos, hacia los ciudadanos y no como hacen ustedes, señores de la izquierda, en intentar trincar del caso mascarillas o que después veamos cómo meten a secretarios general en la trena durante 24 años.
Senyora Perelló, un minut.
Senyor Gili, és que li hem de dir, no mos digui que les polítiques de vots han vingut per posar en el centre les persones.
És que les posa.
Perquè vull dir, ho tenen, el senyor Bestart, aquest dia, vostè, senyor Bestart, senyor Bestart, això vostè creu que són per aplicar polítiques per posar les persones en el centre?
Què ha dit l'informe de los técnicos, senyores?
El senyor Bestart, l'informe diu, el senyor Bestart, que és el meu tot, el senyor Bestart té tres cotxes amb bus exclusiu, això és el que do. Jo venc a xerrar després paes, però deixin que li digui, per tant no mos venguin a xerrar ni de recursos públics, ni de la bona gestió, de les polítiques de vots, perquè crec que tenen. I, per altra banda, com que el Partit Popular ho consent i calla, mentrestant tenim el senyor Bestart, un vicepresident del Consell de Mallorca, assegut allà. Mirin, pues que fa el que de la convocatòria, de doblar el pressupost, o la partida, per les tres i quatre línies d'ajuts en els ajuntaments en concret, nosaltres tornem a denunciar la davallada de la partida en polítiques de transició ecològica. I és així, i no, creiem que no és una retallada casual, sinó una consellera de vots al cant davant d'aquest departament ha donat. El Partit Popular ha consentit que se davallin les partides en polítiques de transició ecològica.
Claro que sí.
Per tant, no mos venguin a defensar que és una gran convocatòria històrica. I torn a repetir.
És que tots els municipis se van a coger.
Senyor Gili, és el meu torn. Sí, no, jo no li he dit res.
Jo, però és que antes vostè xerrava quan jo xerrava.
Temps, un minut, senyor Sales, i canviant de tema. Merci molt d'ordre.
Bueno, jo, per repetir el que havia dit abans, és a dir, és evident que l'import s'ha doblat d'aquestes legislatures anteriors. S'ha doblat les coses com són, és evident. Ara bé, si realment volen fomentar el municipalisme, el que han de fer és una carta blanca en els municipis i que puguin invertir ells com vulguen aquest dobbes. És a dir, perquè de vegades te volen tutoritzar i és vera que han de poder pensar en l'accessibilitat, en la sostenibilitat, etc. O sigui, això està molt bé. Però això han de deixar que cada municipi ho faci de la seva manera, òbviament, seguint un mínims o seguint un patrons. Però un patrons. Però s'ha de poder deixar més autonomia en els municipis. Perquè, si no, el que vos dic, venen un tutoratges i un criteris estranys i també s'ha vist amb el suport a les fires. Ara el que han dit, bueno, les fires, sí, fan suport, però donen el mateix tot bé a tothom. No, escolta, me sap greu, però no el mateix de vegades la fira d'un municipi que la fira d'un altre, i no els ha donat el mateix. Perquè, precisament, si respectes el municipi i la seva feina, el que has de fer és donar-los la confiança perquè cada municipi pugui invertir el tot bé que consideri, en allò que consideri, i fora traves administratives. Cada vegada n'hi ha més.
Només ens queden 8 minuts pel darrer tema, que és els 15 anys de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de les Humanitats de la UNESCO. Anem a fer torns d'un minut i a menys quant de temps ens queda. Senyor Ballari.
Sí, aquesta setmana celebrem els 15 anys d'aquesta declaració i el Consell de Mallorca ha preparat un seguit d'actes, molts d'actes per celebrar aquests 15 anys i actes que convidam a tota la ciutadania a disfrutar i assistir. I el tema de la declaració és una qüestió que va més enllà de la política i del dia a dia. És important, no? Jo som una persona de la serra, però jo crec que és important per tots els mallorquins. I la serra és un paisatge cultural viu que està reconegut com a patrimoni mundial de la UNESCO precisament perquè sintetitza natura i intervenció humana en equilibri. I en aquest sentit, des del Consell de Mallorca, en aquesta legislatura, hem multiplicat el pressupost del Consorci de la Serra de Tramuntana i estem ara mateix elaborant la llei, la futura llei de la Serra Tramuntana, que precisament cerca això, aquest equilibri entre ús i protecció. Una llei que ara està, ha acabat la fase d'al·legacions i està en la seva tercera fase de consultes, i una llei que sortirà i que és bona i beneficiosa tant per la Serra com per el conjunt dels mallorquins.
Senyora Cladera.
Bueno, jo vull, evidentment, m'alegra que 15 anys de declaració per part del Patrimoni Mundial de l'UNESCO. Vull posar en valor que el govern que va aconseguir aquesta declaració va ser el govern liderat per la Francina Armengol, per tant, un govern progressista, i que posa en dubte que els governs de dretes o de PP vots haguessin pogut aconseguir en les polítiques que duen de depredació del territori i de la serra, com l'Amnistia Urbanística, que han declarat aquesta mateixa legislatura. En quant a la llei Serra, ja la podrien tenir vigent. També estem igual. Vos vareu trobar una llei Serra feta, que pot ser que no vos agradàs, l'haguessin pogut modificar molt més ràpida o treballar d'una forma molt més ràpida que fos aprovada. Però estem que abans la legislatura comença ja pràcticament el darrer període de sessions en el Parlament i encara no l'hem aprovada en el Consell de Mallorca. Una llei que teòricament havia estat consensuada, però ni mos voleu dir, perquè deveu estar en paguer, quantes al·legacions s'han presentat, perquè evidentment no era una llei tan consensuada i que tentava a lo que és l'interès general de la Serra de Tramuntana.
Senyor Gili, un minut.
Mire, para depredar el territorio, su gobierno. 3.500 chalets en suelo rústico que usted autorizó en su último periodo de legislatura. Señora Cladera, 3.500. No me venga ahora aquí de proteccionista del medio ambiente, porque usted sí que autorizaba ahí las construcciones en suelo rústico, que están bien autorizadas, yo no digo nada, pero no me puede decir que está autorizando chalets en suelo rústico y después ir en contra de los chalets en suelo rústico. Nosotros sí que estamos a favor de la declaración de la UNESCO y, hay que decirlo, del patrimonio cultural de la serra, no del patrimonio natural de la serra. No están ligados. No intenten vender las cosas. El patrimonio cultural es todo lo que ha hecho la humanidad para tener ese legado cultural en este paraje. Por lo tanto, ustedes lo que no tienen que hacer es apropiarse de la serra. La serra es de los propietarios, no de ustedes. El 80% de la Serra de Tramuntana es propiedad privada. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es apoyar a los propietarios y no dejarlos tirados con Agenda 2030, que es lo único que quieren aplicar a ustedes.
Bueno, señora Perello, un minuto.
Senyor Gili, la serra és de sa gent, eh?
No, la serra és de sus sa propietaris.
Me deixi xerrar. Nosaltres també vam, ens alegrem que el proper dia 29 pues, se celebri aquests 15 anys de la declaració de la Serra Tramuntana com a patrimoni mundial de l'UNESCO, la categoria de paisatge cultural. Faltaria més. I jo li dic, la serra és de sa gent, eh? Des de van passar que l'han cuidada, l'han conservada durant molts anys i que han fet possible que per la seva intervenció que és la declaració de l'UNESCO. De tota aquesta gent s'ha fet un lloc únic en el món i que aquestes, tant de margers, cuidors d'olives, el senyor Ballori, que és de la serra, ho sap bé, que han cuidat el nostre entorn. I nosaltres dic, i la serra no se toca. Vull dir, el govern del Partit Popular en el Parlament, la senyora Proens, ha posat en perill, a través de l'amnistia, de totes aquestes construccions il·legals que s'hagin fet a la serra. Vos gradi o no vos gradi?
No,
la serra...
No és mentida.
Està provat. L'amnistia urbanística. I enviar aquest missatge de que tothom pot construir allà perquè després vendrà el Partit Popular i aplicaran les amnisties. No és així, vostès ho saben. No, i mirin, i nosaltres només, per acabar un moment aquest minut, crec que dins d'aquests 15 anys, pues, el proper plenari mos coincideix en el Consell de la setmana que ve, estaria molt bé que se dugués duit la llei de la serra per aprovar, i això seria un gran acte i un gran... una gran commemoració.
Senyor Sales, un minut i menys que mos queda.
De col·lació per Mallorca, valoram i mos congratulam d'aquesta... Hem obrat, va anar de segon mes. De col·lació per Mallorca, mos congratulam d'aquesta declaració de Serra Tramuntana com a patrimoni de la humanitat, ara ja fa aquests 15 anys. D'això n'estam ben satisfets. Però també pensam que s'hauria d'haver defensat bé els habitants de la serra, les persones de la serra. Per què? Perquè mos trobem que moltes d'elles han tingut unes propietats que, com que no els han pogut treure't suc econòmicament, xerrant clar, o sigui, xerrant planer, no els han pogut treure't suc econòmicament, se convertien en una càrrega, en una rèmora, i què havien de fer? Els havien de vendre. I normalment qui ha comprat moltes d'aquestes propietats? Persones estrangeres. I la Serra Tramuntana s'haurà despatrimonialitzat d'aquestes persones que precisament de descendents de descendent d'aquelles persones que van fer la serra un paratge tan especial culturalment. Òbviament, naturalment, ja ho és de per si, però culturalment també han aportat molt. Per tant, cal defensar més les persones. Jo també vull recordar que vaig fer una proposta en el Consell de comprar a la costera amb un grapat de milions de metres quadrats i aquesta proposta ha quedat en l'A, m'han dit, mos ho mirarem, i ja te diran coses. I això tan mallorquí sí. De que ja te diré coses... Encara m'han dit res.
Senyor, mos queda un minut i 20 segons, per tant, 20 segons per on. Senyor Ballori, un titular de 20 segons.
Bueno, la serra és de tots i la serra han estat tots contents. I tot i que la senyora Cladera ho vulgui polititzar, ella diu que la serra és el que és gràcies a ells. Miri, la llei de disciplina urbanística del DUI, Partit Popular, llei d'espais naturals, Partit Popular. Acord del Consell de Govern declara
senyor Ballori, senyora Cladera,
Partit Popular. Per tant, senyora Cladera, com que vostè és previsible,
senyora Cladera,
orgullosa de tenir una serra de tramuntana, patrimoni de tots, patrimoni mundial, i quan és de tots vol dir que és de propietaris, de residents, de senderistes, de tots.
Estem s'ha convertit en 10 segons, senyor.
La serra és de sus propietarios, no de, i hay que quitarla de las fauces de los
señores Perelló. 10 segons.
La serra de tots, la serra no se toca.
Senyor Sales, per cloure.
I s'ha de trobar l'equilibri perquè els mallorquins puguin viure també la serra com ho han fet sempre i poder-s'hi guanyar la vida. L'equilibri entre protecció i progrés.
Moltíssimes gràcies en aquesta tertúlia que han tingut avui a els membres del Consell de Mallorca. Nosaltres vos deixem en els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3